Ràdio Vilafranca.
Teresa Planes, del Servei de Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament de Vilafranca, ens proposa conèixer a fons, mensualment, les ONG de casa. Teresa, bon dia.
Hola, molt bon dia i molt bon any, que no ens havíem vist.
És veritat.
Sentit de l'any passat.
Aquest recurs solidari el dediquem a Amnistia Internacional Penedès, oi?
Sí, mira, que avui tenim Amnistia Internacional Penedès. Amnistia Internacional és una organització global que està tot arreu del món, que actua contra les injustícies i defensa els drets humans arreu del món també. I concretament aquí teníem Amnistia Internacional Penedès, que és una delegació molt activa, de denúncia de qualsevol dret que sigui vulnerat, toquen qualsevol dret, i a més participen molt activament en la Comissió de Solidaritat i Cooperació que es coordina des de l'Ajuntament. Per tant, doncs, ens semblava que era important doncs, que poguessin venir i conèixer les seves accions.
Ens acompanyen el Joan Parra i l'Antoni Adrobé d'Amnistia Internacional Penedès. Bon dia a tots dos, ben tornats.
Bon dia.
Hola, molt bon dia.
L'any passat vau estar d'aniversari, de celebració, 25 anys d'Amnistia al Penedès. Satisfets de com ha anat, de les activitats que vau programar, de com es van desenvolupar?
Molt contents, gràcies per acollir-nos avui aquí. Representa que durant 25 anys hem anat creixent, hem anat treballant, hem anat difonent les principals vulneracions, hem tingut la col·laboració de moltíssims penedesencs que han firmat sol·licituds, que s'han adherit, que han participat de les nostres activitats, des dels drets de la dona, l'habitatge o les guerres que hi ha hagut arreu del món, als Balcans o ara a Ucraïna, en el cas de aquests. I llavors, aquesta activitat continuada, quan mires enrere, veus que algunes coses han florit, que han millorat, que avui en dia hi ha tribunals especialitzats a dones, que les dones tenen plenament tots els drets, que la pena de mort ha desaparegut a l'estat espanyol, per exemple, que hi ha molts països que no s'ha... que ja ha anat a menys o senzillament ha desaparegut, com han... pena. Molts presos de consciència han estat alliberades perquè nosaltres hem fet el treball, hem treballat amb l'Iran, amb Colòmbia, amb Mèxic, amb Síria, i, però també amb la mirada del dia a dia veus que els nous reptes, els nous perills.
Te n'oblides de Xina nacionalista...
Com treballem a 190 països, hem firmat de tot arreu. I nosaltres, el que comentava el Toni, directament hem treballat amb persones de Síria, Mèxic, Colòmbia i de Xina.
Quan dius hem signat, explica'ns què vol dir. Potser els oients no saben aquesta pràctica d'amnistia.
La pràctica d'amnistia és que totes les persones que neixen en aquest món tenen tots els plens drets. Drets a la vida, drets a poder gaudir de la seva llibertat i també els seus drets socials i polítics. I tot i que tothom firma la Carta de Nacions Unides, després, en la pràctica diària, no és així. I Estats Units aplica la pena de mort, Xina també l'aplica, avui en dia Nicaragua, per exemple, que és una ciutat, un país agermanat amb Vilafranca, a través de Puerto Cabezas, i té moltes persones que no poden exercir els seus drets i han d'emigrar, exiliar-se, perquè no poden oposar-se al govern, no poden exercir les seves accions en educació, en política, en medi ambient, tot allò que pugui la vida social d'una persona. I nosaltres el que fem amb la firma, sempre ens adrecem als que poden revertir-ho. No sempre s'aconsegueix, però tenim un 20, un 30% de suport de que el governant, quan rep milers de cartes de tot el món, canvia i aquella persona, com a mínim, millora la seva situació de presoner, passa a un estatus i moltes vegades estan posats en llibertat. Però aquesta no és la... No treballem perquè... No, és perquè tots els ciutadans d'aquell país puguin aconseguir estar... Que avui dia tots els nicaragüencs poguessin tenir un estatus de màxim de llibertats com reconeixen la legislació que ells mateix aproven, que després no es compleix. I nosaltres sempre escrivim al governant i una cosa en la que creiem molt és que la persona, l'individu, tal, és una font de drets que ha de pot reclamar directament. No hem d'esperar que ho faci un ens polític o... No, la persona. Jo, Joan, m'adreço a vostè, Ali Khamenei, senyor màxim dirigent de l'Iran, i vull que les dones de l'Iran puguin gaudir de tots els seus drets.
Penseu en gran, no? Penseu en molt gran. Vull dir que penseu des del petit acció que pugui fer qualsevol persona, no? Qualsevol ciutadana o ciutadà, que realment reverteixi en gran, em refereixo doncs, amb el president o president del govern, no? Però és un pensament en aquest sentit que, bueno, que inspira, molt inspirador.
És que, a més, tenim una secció especial dels les quals el grup d'aprenents hi participa, és a dir, jo personalment, que estem perseguint la gent que contra la pena de mort. Nosaltres, com a amnistia, estem en contra de la pena de mort, però sobretot el que estem és contra els judicis injustos de persones condemnades a mort. I llavors, cada mes, pensem que hi ha un grup de milers de membres d'amnistia que envia als caps de govern o els jutges o qui sigui una sol·licitud de que a tal persona se li amnistia fet a l'estudi pertinent, no se li ha fet un judici just. I per tant, demanem un judici just i se li permuti aquella pena de mort, que no és justa. La majoria de vegades és que ni és culpable, però aquests costen més, però de totes maneres algun també no salvem. Pensem que jo cada mes, porto 7 anys, envio 2 cartes contra la pena de mort a un cap d'estat, a un president de república, a un president de tribunals superiors de justícia de qualsevol país que sigui. I també es quedaria parat perquè resulta que ja he parlat de Xina, però és que la Xina nacionalista i continuo enviant cada mes. El Japó, cada mes estic enviant una carta.
El Japó també?
El Japó també, és a dir, es quedaria... I molts més països, sí, però sí. No sols és
els clàssics que es poden venir al cap, no?
Els països que no respecten els drets humans, sinó els països del primer món mantenen la pena de mort i realitzen judicis injustos perquè no deixen que les persones tinguin la seva defensa adequada.
Sí, parlem d'amnistia, parlem de drets humans amb majúscules i toca parlar d'aquest primer aniversari de Donald Trump a la Casa Blanca.
Bé, a Suïssa fa molt de fred aquests dies i hi ha la cita anual de Davos i la nostra entitat, Amnistia Internacional, està representada allà per la nostra secretària general, l'Agnès Calamart. I el primer que ha fet és, amb el cas que han pitjorat més les relacions internacionals, que és les polítiques que porta el Donald Trump. La primera cosa que fa és practicar una exclusió de moltíssima gent immigrada d'Estats Units.
Amb papers il·legals.
I no tots són il·legals.
No, legals.
Que no tots són il·legals. Que hi ha molts nacionals, que hi ha gent que havia tingut tot el procediment i l'havia complert, i portar com a 600.000 persones expulsades. Però això és també tota una política de no permetre que aquestes persones puguin arrelar-se, que puguin treballar, que els hi puguin... Són necessàries per la societat nord-americana i ells... Però el que segurament quedarà, i esperem que canviï, reverteixi, és la impossibilitat de fer denúncies, el bloqueig de la premsa a través de polítiques molt agressives, de fer normes i aplicacions molt estrictes, al màxim d'estrictes, que els tribunals moltes vegades es veuen amb l'obligació de revertir normes del propi president. Totes van en contra de la llibertat de... Quan en una societat envies els militars a una ciutat per complir la llei, vol dir que estàs llevant, estàs traient moltes llibertats de manifestació, de queixa, tot això. Tot això fa que empitjori ja a nivell intern. Ja, si vols, parlem també a nivell extern.
I a nivell intern hi ha hagut una mort.
la mort de, o sigui, a Minneapolis va haver una persona que...
Un activista.
Que, però no sabem de tots els que han expulsat en quines condicions. La presó que ha fet a Florida, envoltada de cocodrils i tal, és inhumana i no compleix cap norma que segurament...
Vulnera totalment els drets humans.
I de portes en fora?
De portes en fora.
El catàleg és immens, també.
És immens el mal que està fent, perquè han sortit dels òrgans multilaterals en el qual un país com Andorra podia en igualtat de condicions parlar amb el país més gran. En Rússia, per exemple, si tu surts d'aquests òrgans, el que fas és la llei de la selva, el més poderós és el que mana. Ella entrar i segrestar un cap de govern i portar-se'l, això no forma part de cap. Pel més que nosaltres, els nostres informes estan plens d'informes en contra del Maduro, del president de Venezuela. El que fa és saltar-se les normes, aplicar en les polítiques comercials la llei del més
la gran. La llei de la selva, obrir un camí.
No, perquè havia... aquestes entitats multilaterals de comerç, de salut, d'educació, de relacions, era un lloc de conversa en igualtat de condicions. Clar. Això ara desapareix. I és el que ens havíem dotat des de l'any 48 cap fins avui. A partir de... Bueno, anar i voler quedar-se en una altra part del territori d'un altre país, per més que pugui ser...
Groenlàndia ja és... Bueno, ja
bueno
és...
ara sembla ser que els països europeus li fan front, però és que hem arribat aquí perquè segurament se'ls hi ha permès i aquí aniran sortint els problemes.
Clar, no té fi, no? Aquest senyor no té fi, sí. És a dir, pot fer en aquest sentit el que vulgui, no?
Sí, sí. És a dir, la llista que tinc de coses, el genocidi de Gaza, ell l'ha permès, vull dir... les pràctiques autoritàries ell l'ha permès, perquè ha permès i permet, depèn de quin tipus d'estat hi hagi. El racisme, el dret a el dret a l'habitatge...
Les dones, el tema de les dones internament també ha tret totes les lleis reproductives, com el dret a l'avortament, a la tria, això, el dret al canvi de sexe, el dret en les forces armades de poder participar en igualtat de condicions homes i dones, també ho està traient. Que ja no sé...
Hi ha alguna campanya per signar en contra d'aquestes polítiques sí. autoritàries de Trump? Sí.
Sí, i n'hi haurà més. No crec que li queden encara 3 anys de mandat.
I l'omplireu de cartes.
Sí, de tenim aquí...
Com està manat? Perquè ja està demostrat que per algú serveix. No molt, però per algú serveix les cartes.
Amb Trump també?
També, no t'ho creguis. Sí.
Pensa que bueno, hi ha no, alguns demòcrates que li planten cara, molt poquets, però...
Ja, cada any hi ha algun estat que s'afegeix i treu la pena de mort de la seva legislació. Ara, en aquest moment, amb la onada que hi ha, t'ha parat, però hem anat creixent. Quan vam néixer, el món estava dividit entre la Guerra Freda. Un costat ha caigut i ha aplicat lleis molt més millors per a la població que les que existien en l'època soviètica, entre cometes. Llavors, no... A vegades fem allò, com aquells balls de la festa major, un pas endavant yeah. i dos enrere, dos endavant i un... I ara és un moment de retrocés, però aquí és on hem de... estar ferms i demanar-ho. I demanar-ho a tot arreu, perquè... no a tot arreu són coses tan greus, però aquí a l'estat espanyol, per anar més lluny, es desnona molta gent vulnerable. Hi ha una moratòria que s'aplica, però parcialment, que es va renovar al desembre. Ara fa un any va haver unes inundacions terribles a València d'una dana, d'una gota freda, i les autoritats no van respondre i molta gent que estava sense paper, sense lloguer, sense casa, avui en dia estan al carrer. No se'ls ha ajudat. Doncs són drets que aquestes persones no reben. I nosaltres demanem i estem a sobre d'aquesta millora de les... Si ja sense pluja ja estava malament, imagina't quan desapareix la casa, queda sense casa i...
I ara, en el moment actual, o fa un any i dos que ho estan fent, ara estan també batallant molt per la sanitat pública, la sanitat de la primària, perquè ja estàs aquí al davant de les firmes. És dir,
aquí davant no vols dir l'ambulatori de la plaça Penedès.
Exacte. No s'entén. Jo ara explico la meva experiència. Jo tinc una minusvalia perquè tinc una sèrie d'enfermetats. Vaig a l'ambulatori al meu poble, demano una visita de control i me la dona perquè d'aquí a un mes vaig caure.
I estàs de sort perquè aconsegueixes que et donin hora, que hi ha gent que no aconsegueix ni aquesta proesa.
Vaig caure. Ara, si vols que et digui la veritat, jo vist que a Gelida vaig tindre que anar sense dormir, en un quart d'hora m'havien fet, m'havien mirat. I en tres quart d'hora havia vingut... No sé si és estany, vaig vindre aquí a la plaça del Penedès, em van fer una radiografia, però al meu poble, a Gelida, que està amb el grup de hospitalari que porta la gestió del Baix Penedès, ai, del Baix Llobregat, allà, és que no em volien ni visitar. És a dir, hem passat de que abans podies anar a l'ambulatori i hi havia unes hores, et deien, vine a la una, vine a les tres, amb urgències, és que ara ni t'atenen. Vull dir, clar, des d'aquesta vessant, pues, també nosaltres, amb el sindicat de metges, a Amnistia, ens hem dedicat a recórrer tota la comarca per tractar aquest tema. També una altra cosa que també m'agradaria parlar és sobre l'habitatge. L'habitatge també estem en el mateix. Estan denunciant aquest comportament, sobretot d'un senyor alcalde d'una ciutat del Barcelonès, en plan xuleria, el que ha fet. Hosti, és incomprensible que no es pugui solucionar una miqueta aquest tema. És a dir, és que no ho entenc. Amb aquests darrers anys, sobretot, veig que han disminuït molt l'atenció al ciutadà per part dels governs. El que és l'empadronament. Afortunadament, aquí a Vilafranca ha millorat moltíssim des de que hi ha l'actual equip de govern. Però bo...
A Martorell, no.
A Martorell, no. A Gelida... Jo porto gent a empadronar, però tinc que portar el meu contracte i estan a casa meva. Imagineu-vos que no hi viuen, però actualment no estan en alta, però a casa meva hi viuen 26 emigrants. Per què? Perquè la llei diu que ha d'haver un lloc perquè pugui rebre les citacions. No obligatòriament ha de viure. En canvi, aquesta llei que està el 2015, la majoria dels ajuntaments catalans se'l passen pel forro, vull dir. És a dir, és una de les feines que també hem fet molt al grup local de...
L'empadronament és la font de drets. És allà on pots tenir la targeta sanitària, els fills poden anar a educació...
És el bàsic, no?
I qualsevol atenció social requereix una adreça. Que abans, quan comentava la Sílvia el tema de Trump, hi ha una cosa en la que està destrossant l'ordre internacional, l'ordre que sempre és... precari, però intervé a Gaza permetent el genocidi, enviant-li armament. Ara estàvem perseguint... Tenim un barco portuguès que continua portant armament. Quan decideix ara aplicar la segona fase d'aquest alto el foc, decideix crear un organisme al marge de Nacions Unides i per ser membre d'aquest òrgan els estats han de portar 1.000 milions d'euros o de dòlars per poder participar. O sigui, és la llei del més poderós, clar, qui més té, més podrà participar. Si tu et dius Jordània o et dius Palestina o et dius un altre país que no té fons, no pot participar. En Nacions Unides podries participar per poc fons que tinguis. Aquest és el món de la desigualtat total. El poderós és el que mana, el que dicta les normes. I això, els que fem història, és com els imperis britànic, francès, espanyol, aplicaven la norma i la que més els hi convenia a ells. Hi havia l'esclavisme, hi havia altres coses. Però sembla que vulguem tornar a aquella època, quan Nacions Unides representava l'equilibri imperfecte, corregible, millorable, però era el món on el diàleg era la norma. Que precisament Amnistia, la trobada de Davos, parla del que és el món del diàleg. Però si un diàleg en igualtat, no en desigualtats.
Entre els grans. I Ucraïna, qui se'n recorda d'Ucraïna? Amnistia, sí.
Sí.
Nosaltres tenim, a part d'aquest, altres llocs on, del món on mor tanta o més gent. A Sudan, la República del Congo, a Myanmar, estan passant coses com a Ucraïna. Ucraïna és, evidentment, perquè vivim en un món global on la televisió, la imatge, les xarxes socials són les que manen, però la realitat és que el món està en aquests desequilibris i ja pots demanar que... Si el... Nosaltres dedicarem el 2026 al treball d'una una cosa que és transversal, que és l'autoritarisme que s'està escampant. Li podem dir políticament d'un costat o de l'altre, però tenim una llista de les... El top 10, Putin, Trump, Maduro, ja s'ha aparegut aquest, el Daniel Ortega, Erdogan a Turquia, el món, Xina, Corea del Nord...
El Salvador, sí, que també apunta...
Despunta.
El Salvador també té...
No comença.
No comença.
Ja,
Hi ha Israel a la llista?
Sí.
També.
Intentarem que la gent que no estem de moment sota aquests governants empeiti, escrigui, faci veure als nostres governants que no es poden acordar coses amb aquestes autoritats i fer-li veure que en el passat s'ha aconseguit, en el passat s'ha aconseguit, però, bueno, els més veterans ho saben, quan Espanya volia entrar a la Unió Europea i no era membre, als anys 60-70, va començar a dolcificar les normatives, una certa obertura, perquè hi havia la pressió internacional. La pressió internacional fa molt.
Fa canvis.
I, bueno, ens toca tornar-hi, eh?
Sempre és interessant la reflexió que fan quan ens visiten l'equip d'Amnistia Internacional Penedès. Alguna cita destacada que vulgueu anunciar d'aquest 26?
Durant el mes de març, si ens ho permet les agendes i tal, ja volem començar a parlar de l'autoritarisme amb veu de dona, segurament, i tenim una trobada interna d'activistes aquí a Vilafranca el 28 de febrer, i a mesura que vagin passant, pues, abans planificava si feies la campanya tal, però el món s'ha accelerat tant. Fa un mes que hagués dit, ostres, que segresten un cap d'estat. Això no s'havia vist mai. El 8 de gener...
Sigui dictador o no sigui dictador.
És igual.
És igual. Nosaltres tenim en el grup, proper al grup, persones properes de l'Iran. I a l'Iran han mort 2.000 persones reconegudes pel propi govern i no passa res. Doncs sí, què passa? Sí que passa. No, no veiem que el món s'aturi i tal, sinó que hem de fer que els governants de l'Iran apliquin la normativa, la legislació, que segurament aplicaríem aquí. És llibertat d'expressió, que la gent, les dones puguin explicar-se.
Teresa, tenim una última cita per recordar a l'audiència, per proposar.
Sí, recordar que el dimecres vinent, dia 28, segueixen les concentracions de la plataforma de Penedès per la Pau al Món, que bé, és a les 7 de la tarda davant de l'Ajuntament, i bé, es tornen a convocar una vegada més per això mateix que diem, no? Perquè la pau, si tothom la vol, per què no la tenim, no? Aquest és el lema que han fet servir per aquesta concentració.
Teresa Plana, Joan Parra i Antònia Drubé, moltes gràcies, bona setmana.
A vosaltres.
Gràcies.
Gràcies.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 12:15. Us oferim un nou repàs a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Detinguts 5 homes per robar una tona de cable de coure en unes obres a Tarragona. Els Mossos d'Esquadra de la comissaria del Vendrell van detenir el passat 12 de gener 5 homes d'entre 32 i 58 anys com a presumptes autors d'un delicte de furt de cable de coure a Segur de Calafell. Els fets van succeir cap a les 11 del matí quan els agents van ser requerits per un possible robatori de coure al carrer Guadalquivir. Al lloc van localitzar un camió grua amb 5 individus que semblaven fer tasques de manteniment mentre extreien cablejat de coure d'un registre subterrani situat a la calçada. Els identificats van afirmar que treballaven per una empresa subcontractada per Telefònica per la instal·lació de nou cablejat. Malgrat que efectivament formaven part de l'empresa, les comprovacions van confirmar que s'havien avançat els treballs i s'havien aprofitat per sostreure el cable antic sense autorització. Durant la inspecció del vehicle, els agents van intervenir aproximadament 1.000 quilos de cable de coure amb un valor estimat de prop de 5.000 euros, així com eines utilitzades per facilitar l'extracció del material. També es van comissar credencials i roba de treball presumptament utilitzades per fer-se passar per operaris i passar desapercebuts. Gelida impulsa un curs gratuït de català bàsic per a persones adultes. L'Ajuntament de Gelida, a través de la Regidoria d'Educació, posa en marxa un curs gratuït de català de nivell bàsic adreçat a persones adultes. La formació començarà el 10 de febrer i s'allargarà fins al 28 de maig amb sessions els dimarts i dijous a 6:45 de la tarda a l'Espai Santa Llúcia. Abans de l'inici del curs es farà una prova de nivell el dijous 5 de febrer a 6:45 al mateix espai. El curs té com a objectiu facilitar l'aprenentatge i l'ús quotidià del català i afavorir la participació social i comunitària. Les inscripcions ja estan obertes i es poden formalitzar al web municipal. Bienve Moya presenta el llibre Tocats de Festa a Vilafranca. L'escriptor i folclorista vilanoví Bienve Moya va presentar ahir el seu darrer llibre Tocats de Festa al Centre Artístic del Penedès l'Agrícol de Vilafranca. L'acte va plegar públic interessat en la cultura i les tradicions populars. Tocats de Festa és un assaig dedicat a les festes populars i a la cultura popular, àmbits als quals Moya ha dedicat bona part de la seva trajectòria. Després d'haver publicat nombroses obres sobre el carnaval, les llegendes o les criatures fantàstiques de l'imaginari col·lectiu i haver obtingut el Premi Nacional de Cultura el 2009, proposa en aquest volum un petit tractat que reflexiona sobre diferents aspectes de les celebracions festives de caràcter popular. I acabem explicant-vos que Rafa Moral és el nou entrenador del Moja. Moral arriba al Moja dues setmanes després de deixar el Futbol Club Vilafranca, on va ser segon entrenador fent tàndem amb Parchi Atzara. Aquest dimarts ja dirigia el seu primer entrenament. A la classificació les coses no van massa bé a l'equip. El Moja és el 14è del grup 28 de quarta catalana i porta 12 jornades sense guanyar. En un comunicat oficial, la Emoja vol agrair a Víctor Duque que es fes càrrec de l'equip en la delicada situació en què es trobava la temporada passada, així com tot l'esforç, compromís i implicació que ha demostrat durant aquesta etapa. El Moja confia que l'experiència i lideratge de Rafa Moral ajudaran a revertir la dinàmica actual i afrontar amb garanties els reptes d'aquesta temporada.
Penedès en xarxa.
Ara són 12:05. Els dijous ens agrada acabar parlant de vi, d'escumosos, brindant, reivindicant els nostres cellers, la cultura del vi i el nostre paisatge. I d'això en sap un niu el Víctor Cornejo, gran divulgador enogastronòmic. Víctor, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Què ens proposes per aquestes acaballes de mes?
Doncs mira, hi estem, allò, aquest gener que es fan llargs, no? Que sempre es fan llargs.
El gener costarut, sí.
A més, el tema de tornant de Nadal, no? Tots fem el mateix, no? Allò de hem menjat més al compte, hem brindat molt, de vegades massa, no? I el cos ens demana una miqueta de pausa, no? És allò de dir, vinga, va, propòsit de gener, doncs a veure si allò ho fem baixar, no?
No hi havia qui promocionava allò. El gener sec, any
gener
darrere,
sec, de Ray, sense veure res i tot això. Clar, jo no promociono això.
No estem aquí,
sempre amb moderació, sempre de manera equilibrada, tot té cabuda i tot el seu moment, i si ho combinem bé, doncs al final pot ser perfectament una cosa equilibrada i saludable. Però, clar, el que estem aquí és parlar de vi, i el vi té un grau alcohòlic, doncs, que ens pesa una miqueta, eh? O sigui, és
sobretot
una cosa,
ara, oi?
Sobretot en aquests, i a més que hem anat allò a coses amb cos, no?, que siguin ben càlides, no?, hem compartit també aquests tipus de vins, ara potser fa falta fer no reset, de dir, no bevem, però sí potser buscar vins, doncs això, mirar de veure'n diferent el vi. Busquem uns vins a veure que puguin tenir baixa graduació. Per què? Perquè les calories del vi van associades al seu grau alcohòlic.
Ah, sí?
Clar,
això no
sí,
ho sabia.
Això, clar, al final té a veure perquè l'alcohol ve de la seva quantitat de sucre. Per tant, diguéssim que són els elements que fan, doncs, que el vi, per molt saludable i tota la resta, no?, diguéssim, els polifenols i tota aquesta part, diguéssim, que ens ajuda, que ens rejuveneix, no?, hi ha la part tòxica, que li hem de dir així, que és l'alcohol, i ve donada, doncs, evidentment, pel grau de sucre. O sigui, quan més sucre té un raïm, més sucre té un most, al final més graduació acabarà tenint el vi.
I més calories.
Més calories. Per tant, anem, diguéssim, una miqueta per aquí. La veritat és que és una tendència que és una tendència d'aquestes silencioses, però que hi és, i que cada vegada està anent i està tenint el seu lloc, no?, dins del que és les games dels vins que estan fent els nostres cellers. I especialment a la nostra zona. Sobretot perquè venim d'unes zones o una tradició de vins molt càlids, amb vins molt pesants, no?, de vins d'aquests que ens omplen la boca i ens escalfen, no?
Amb la pujada, la part positiva és que escalfen a l'hivern.
Això mateix, però l'altra és que té a veure molt amb doncs, també, aquestes temperatures que estan venint els últims anys, doncs els cellers estan vigilant molt aquest grau de sucre, perquè al final la maduració és abans, han de controlar, i a més, què ens permet agafar una miqueta abans el raïm i per tant tenir una mica més acidesa i per tant menys graduació? Doncs que el vi possiblement ens duri una miqueta més, vale? Encara que no sigui, diguéssim, el que busquem, però al final anem buscant també aquesta frescor, aquesta lleugeresa. Per tant, ja hi és una tendència que està en els vins, diguem-li, entre cometes, normals, em refereixo als que podem trobar en el mercat.
Se'n parla poc, eh? Així com dels vins sense alcohol, sí, cada vegada en parlem més.
I vam dedicar una exclusiva sobre això, dic, em sembla que ve una miqueta
però
també.
Però aquests vins amb baixa graduació,
sí,
passen desapercebuts,
clar,
no?
Clar, és que estem parlant de vins que tinguin menys de 12% d'alcohol i en alguns casos acaben arribant doncs, als 10, 9, fins i tot 8,5. Gairebé se'ns apropen una cervesa d'aquelles cerveses potents, no? Hi ha cerveses que tenen 11 graus, no? Les imperials, per exemple, tenen 11 graus. Aquí hi ha vins que fins i tot rebaixen, amb el que seria acostumat, no?, amb aquestes cerveses potents. Menys alcohol, com he dit, vol dir menys calories, vale? I a més, més facilitat per beure'n la copa sencera o fins i tot per demanar-ne dos por uno, diguéssim, una que és així, perquè a més, el cansament associat al vi, això sempre ho hem dit moltes vegades, o la gent ho diu, no? No em donguis vi perquè me amodorro, no? O sigui, mentre son, aquesta
sí,
de mentre
sí,
son
sí.
Té a veure amb alcohol, és una cosa que va associada amb el grau alcohòlic del vi, vale? Per tant, si mirem així com xifres, del que tenen a veure les calories, ara tothom està comptant calories, per tant, aquí potser algú li agradarà treure la calculadora. No ho recomano, evidentment, però
no
igualment
cal.
Perquè ho tingueu en compte. Una copa de vi, per exemple, d'un vi negre, clàssic 14,5%, no? Com un Priorat, un Montsant, no? Té entre una copa de 200 mil·lilitres 120 o 130 calories. Seria aquesta. Però si agafem un vi amb una baixa graduació d'aquestes de 9, 10 graus, baixa fàcilment als 80-90. Per tant, estem allà als 40 calories menys per cada copa. Això és una cosa que també després es tradueix en altres cosetes. Aquí no estem parlant de tecnologia, sinó que al final estem parlant de vinya, com el que dèiem abans.
No hi ha intervenció.
No hi ha intervenció. No estem parlant d'allò que parlàvem dels vins sense alcohol, desalcoholitzant-los, sinó que és ja una decisió des del primer moment. Collim una miqueta abans, tenim menys sucre en el raïm i, per tant, després tindrem menys, diguéssim, grau alcohòlic. Aquesta és una decisió que pren el celler per tenir tot això. Per tant, què tenim? Això, la collita primerenca, per tant, el raïm que collim, i després, segon, algunes varietats sí que tenen aquest grau alcohòlic, no? O aquest sucre, i d'altres que són, tendeixen ja des del principi, o que els has de collir ja amb un grau de moderació perquè et surti al final un bon vi, perquè al final estem parlant de vins bons, no? En això anem nosaltres bastant a tenim varietats que són aptes per això. La parellada, el macabeu, el xarel·lo, no? Aquests xarel·los també treballats molt en fresc. Ara després parlarem també d'uns cellers que van ser pioners en sobretot buscar el xarel·lo amb aquesta acidesa. La malvasia de Sitges o el trapat, no? Varietats que són lleugeres, i també podem afegir també el sumoll. El sumoll igualment és molt delicat, i té molta astringència des de l'inici. Per tant, el sumoll sempre s'agafa, doncs allò, s'ha de controlar molt bé la seva graduació i sobretot el seu grau de sucre. Vale? Per tant, entraria, però entre cometes, el sumoll, però...
En unes bones mans.
L'atrapat, això en unes bones mans, això mateix. El resultat que són vins més lleugers, són molt gastronòmics, perquè això ho hem comentat moltes vegades aquí, l'acidesa d'un vi ens ajuda molt a netejar els greixos, per tant, ens pot aguantar també molts tipus de menjars, sense anar més lluny, jo sóc gran defensor, ja saps, dels àpats amb escumosos, que els escumosos ja de manera tradicional tenen menys graduació, que som a estar al voltant dels 11, 12 graus, no? I per tant, fins i tot una miqueta menys, segons quins. Això fa doncs que sigui aquesta frescor, aquesta acidesa, ens ajudi molt bé per àpats que poden ser tan frescos com pesants, perquè ens faci una miqueta d'equilibri, no tot sigui com tota la una. Jo tinc com a referent, i a més em sembla que alguna vegada ho hem parlat aquí també, un dels cellers pioners, que a més de voluntat pròpia en fer aquest tipus de vins, que és el celler Sicus, el Baix Penedès, a Bonastre, un d'aquests cellers pioners en molts aspectes, tant en el respecte per la vinya, el tractament de la vinya, no? Tota aquesta, a més de recuperació, de mètode tradicional, no?
Les àmfores, amb les àmfores,
àmfores soterrades,
ensorrades
a la vinya. Ensorrades a baix, a sota, no? Aquell magnífics sons, no?, que és agafava els sons de la vinya, no?, vins que encara els podem trobar i els podem agafar tot arreu. Va treure un vi fregava els 9% de grau alcohòlic, que es deia Acidity Lovers, un cartuixà, un xarel·lo, que, clar, molta gent el va tirar enrere quan va aparèixer. Jo ara no et sabria dir a quina data, em sembla que en el moment que ho van comentar tampoc no recordo quin dia va ser, quin anyada va ser la primera, però va sorprendre molts, perquè era clar, era un refresc, un refresc.
I la varietat,
un refresc de Lima. Era cartuixà, era xarel·lo.
Cartuixà,
xarel·lo. Era Lima. Era una... Per això es deia Acidity Lovers, perquè sí, són vins molt àcids. Però se'ns ha adaptat ja al paladar. El paladar accepta acideses, i accepta acideses en el vi.
Ara l'entomem diferent,
sí, l'entomem diferent. Jo crec que és una cosa que també jo crec que ell ha vist,
i la resta...
Jo crec que sí. A més d'acceptar l'acidesa amb un vi blanc, jo crec que és clar, vale? I acceptar l'acidesa en un vi negre, també jo crec que cada vegada són més gent, són més consumidors els que ho veuen com una cosa positiva, quan abans es rebutjava l'acidesa, O sigui, la gent volia dolçor, la gent volia fruita, no? Volia això, molt de cos, No va... sí, quan parlem del cos també amb el vi, és una coseta també de percepció, però sí que, evidentment, aquests vins doncs, tenen menys treballs en pells, ¿vale? La realitat és fruita pura i dura, no? I ens portarà aquesta acidesa, però també aquesta part de retrogust també molt interessant. Per tant, són vins que, encara que són de primeres, són complexos, eh? I, per tant, que també poden ajudar molt, molt perfectament a tots els tipus de vins. Tant com treballa en Sicus, l'Edu Pied de Sicus, la Malvasia de Sitges, també el cartuixà, que és com li anomena el xarel·lo, no? Que cartuixà és com s'anomena el xarel·lo en aquella zona tirant cap a Camp de Tarragona, i tenen això, vins en caràter, a més amb una molt baixa intervenció. Aquí és on lligo amb el que sempre defenso des d'aquí, aquesta oportunitat dels vins naturals. Els vins naturals són els menys intervinguts, els que tenen menys processos químics, no? I acostumen a ser collits una miqueta abans, collits també doncs, per no tant de sucre, perquè no hi hagi doncs, aquesta part de grau alcohòlic, que al final el que farà doncs, que és que el vi evolucioni molt ràpid. D'aquesta manera poden controlar molt bé l'evolució i, per tant, són vins d'aquests que de primera entrada són acidets, són aquests que de vegades tenen aquest toc, no?, que molta gent doncs, considera com un, com un error o com un defecte del vi, no? La part aquesta acètica, no? Aquesta part doncs, una mica vinagrada, que de vegades se'n recorda el vinagre, però no, ve de la seva frescor. O sigui, al final ve de la tensió que pot tenir encara doncs, el raïm. En aquest cas, de la zona, estem parlant de la partida de Creus, per exemple, també de la mateixa zona Baix Penedès, Escó de Sanaüja, vins que estan allà al costat de Montblanc, o fins i tot aquí al Penedès, a Can Sumoi, encara que està a les alçades del Baix Penedès, no? Allà a Montmell, d'aquesta línia de Reventós i Blanc, de vins tranquils, que tenen doncs, aquesta tensió i aquesta graduació i frescor. No? Després també a casa l'Oriol Artigas, famós Oriol Artigas, també amb les referències de vins blancs. Així, he dit que així diversos referents que ja porten temps treballant-ho i que si hem d'anar a optar, no?, per un vi bo i ben treballat i que porten molt de temps d'experiència treballant amb aquests vins amb graixa graduació, serien, diguéssim, els que tenen una trajectòria i consensuada i, a més, que també tots aquests cellers tenen un recorregut internacional molt gran perquè són, al final, pioners en ensenyar uns vins de casa nostra completament diferents al que la gent estava acostumat. Per tant, han tingut sempre una porta d'entrada a llocs, no?, en record com el Japó, com els països del nord d'Europa, no? I per tant, que han donat també nom a la nostra terra, eh? O sigui, per tant, ho he de tenir com a referència.
Han estat potser més profetes fora de casa,
sí,
que a casa.
Sí, 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 per això mateix, perquè al final els vins amb baixa graduació doncs no era el que la gent s'esperava d'un vi nostre, no? Un vi d'aquesta zona. I llavors això ha fet doncs que, ostres, coses noves, no? Al final són productes nous. Això em porta doncs al fet de que ja ho comento sempre, diria que en tots els programes de principis d'anys ens comento doncs, que ja ara comencen els períodes de fires, no? I hi ha tant la Fira del Vi Natural, o sigui, surten diverses fires que venen ara al febrer, vale? A més començant amb la Barcelona Wine Week, no? Que aquesta ja és d'aquestes de referència, a més no només de vins catalans, sinó també de tot arreu, i que a més una bona oportunitat per a aquells que sou curiosos, aquells que sou wild lovers, jo crec que segur que ho teniu tots marcat al calendari, vale? I després també aquestes fires de vins naturals a Barcelona, que ara han proliferat varis, i he intentat fer una llista, però no m'han sortit, vale?
Perquè
n'hi ha moltes, i algunes que m'han sortit la informació són tan naturals que de vegades la informació a xarxes no acaba sortint del tot i no està actualitzada, vale? Però que tingueu en compte doncs, que moltes d'elles venen ja ara, no? I segur que aquesta setmana anunciaran les seves dates, el lloc exacte, perquè de vegades doncs, això ho fan en diferents naus, no? I allà és una bona oportunitat per tastar aquest tipus de vins.
Amb la ment oberta.
Amb la ment oberta, no? I de veure doncs, que dius, ostres, això és molt fresc, això m'entra perfecte, no? Ara que ens aproparem a l'hivern, ens venen coses càlides, però si volem menys calories, ens optem per aquests, o si ara per la primavera diem, escolta'm, doncs vull tenir vins frescos en ment, no? O tenir-los al rebost, o tenir-los presents, doncs aquí també vindrien aquest tipus de vins. Cosetes recapitulant una miqueta doncs, el que hem comentat, no? La baixa graduació cansa menys, és el que comentava al principi, permet una segona copa, vale? Per tant...
Això és interessant.
És interessant, no? És a dir, vinga, va, amb una no ens cansem, fent dues copetes i llavors ho tenim allà, a tenim més fresc, però bueno, si l'objectiu era reduir l'ingesta d'alcohol, doncs, bueno, no s'aconsegueix del tot, però sí que no ens cansem tant. I sobretot, aquí ja entra la part aquesta que jo crec que sempre, i jo sempre defenso, no? El tema de la gent que en sap. Per tant, si voleu anar a preguntar, voleu saber-ne més, aneu a la botiga especialitzada. A la botiga especialitzada, allà tenen una bona selecció de vins, ells ens poden assegurar de la millor manera, i a més són llocs en els quals doncs, pots anar, en alguns casos que puguis tastar, o en alguns casos que poden recomanar perfectament i que optem, o que jo sempre us insto, doncs que els vins doncs, els compreu en aquests espais especialitzats, en el qual no sé tota la informació i la millor conservació també del vi.
Són fàcils de trobar, aquests vins?
Sí, no són tan difícils, No tan difícils. O sigui, al final, anem a botiga especialitzada, això sí. Anem a botiga especialitzada i ho veurem. De vins industrialitzats que poden haver trobat i podem trobar en el lineal, heu de mirar, mireu bé la contraetiqueta,
llegireu,
a llegir una miqueta i veureu allà doncs, quins són els que menys. Sempre les games, diguéssim, més baixes dels cellers acostumen a tenir vins més frescos, per tant, seran les que tindran també menys graduació. Per tant, anar mirant allà i dir, mira, ja, avui provaré aquest o l'altre. Per tant, després de Nadal no cal deixar el vi, No ens espantem, no el deixem, no fem el dry January aquest, no? No fem aquestes coses de deixar de prendre vi. Hi ha vins per totes les èpoques, per cada moment, només cal canviar-lo, vale? I més aquesta, no? Aquesta coseta doncs, que ara li estan anomenant, que m'agrada molt, plaer conscient.
Plaer conscient.
Plaer conscient. La
ens
gastronomia,
portes el plaer conscient.
La gastronomia m'agrada molt aquesta, que ho comentaven amb el tema, tema gastronòmic, sobretot, no? Sobretot en el tema aquest de ara deixarem de menjar el que ens agrada, no? Un plaer conscient, de tant en quant, això. Això també em lliga doncs, a la meva part, també, trajectòria amb els formatges, amb el qual el formatge és un d'aquests plaers conscients que hem de tenir en compte
calòric,
a la nostra
també,
dieta.
Calòric.
Per això, per tenir en compte la nostra dieta. Un trosset de formatge no ens farà mal un cop a la setmana, Millor com queso de Burgos, Jo us ho dic.
No hi ha color. Fem un repàs a aquests vins que ens proposaves així per tancar el capítol.
Sí, el primer de tots, els vins de Sicus, que us convido també molt a que aneu a visitar l'estiu, obren el celler, obren les seves vinyes per fer una activitat molt xula allà, per tant, Plants by Sicus es diu, en el qual hi ha proposta gastronòmica i els seus vins, que això també ho deixo, no?, de la part enoturística pura i dura, des de la primavera a l'estiu obren el seu espai, per tant, jo començaria per aquí, vale?, que són el que he recomanat. Després també d'altres zones, com havia dit, no la mateixa zona, la partida Creus, bastant reconegut internacionalment, Escó de Sanaüja també, el Can Sumoi, l'Oriol Artigas, després també, un altre que m'he deixat, ara que he revisat la llista, sóc com has dit, el Nakens de Terra Alta, Nakens, un blanc tranquil, de parellada, en aquest cas, també un 9% d'alcohol, i després també, aquí a casa, també d'altres, que també, per exemple, ancestrals, que també estan fent amb baixa graduació, que també ens aniria bé. M'havia deixat un paràgraf, sort que m'has fet repassar, perquè ara l'he vist d'aquí i també doncs,
en sortiran coses.
Nakens, un celler de la Terra Alta.
Molt bé. Doncs practicarem el ple conscient, seguirem bevent vi, no renunciarem al vi aquest mes de gener.
Això mateix.
Però tenim aquesta carta, aquesta opció, que ens ha proposat avui el Víctor Cornejo de buscar aquests vins amb baixa graduació alcohòlica. Gràcies, Víctor.
Brindem
per aquesta proposta.
Brindem conscientment.
Sempre. A reveure.
Adéu.
No tengas miedo a despertar. En el viejo bar, ni me sigas al andar, mis huellas el viento las borró. Tan solo quiero tu calor,
es tu amor, ni una seria relación. No quiero robarte el corazón. Yo no quiero que llores por mí cuando no esté junto a ti. Y ahora préstame atención. Tan solo quiero tu calor. Cuando brilla el sol te recordaré si no estás aquí. Cuando brilla el sol, olvídate de mí. Cuando brilla el sol te recordaré si no estás aquí. Cuando brilla el sol, olvídate de mí.
Us agrada La Guàrdia, us porta bons records, potser, doncs, aquest Cuando brilla el sol segurament és una de les cançons que sonarà aquest dissabte a la nit al Ball dels Raimons amb Noche Ochentera, un dels plats forts d'aquestes festes de Sant Raimon 2026 que acaben aquest diumenge a Vilafranca. Amb aquesta cançó, amb La Guàrdia i amb aquesta proposta de festa, acomiadem aquest dijous 22 de gener al Penedès en Xarxa. Demà hi tornem, ens retrobem, tindrem esports, parlarem de la 10K que es disputa aquest cap de setmana, farem un repàs exhaustiu a la programació d'espectacles del Teatre Cal Bolet i de l'Auditori, que comença a caminar d'aquí uns dies. Hi haurà també propostes a la gent del detall, cinema i un nou podcast de Territori Penedès, aquesta vegada dedicat al Castell de Santa Oliva. Bon dijous!
Olvídate. Radio Vilafranca.